Són les 11, el 20 de febrer li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Aquest divendres ja estem de plena al compte enrere per a la commemoració del 4è aniversari de la guerra d'Ucraïna. Serà dimarts, però ja aquest diumenge l'Associació d'Ucraïnesos que viuen aquí a Catalunya ha organitzat una manifestació de protesta a les 5 a Barcelona. Parlarem amb una de les persones que l'organitzen i també amb una opositora russa, representant de la comunitat de russos lliures, així s'anomenen, que viuen també aquí. També connectarem amb l'enviat especial Vicent Mifsud i amb la corresponsal a Rússia, Cristina Solias.
I una mica abans de 2:15 serà l'hora que aprofitem cada divendres per dedicar-la a la cultura. Avui ens visita l'escriptor Carlos Tanón, que acaba de publicar i presentar la seva última novel·la, Objetos Perdidos. Ens endinsa en una trama negra i existencialista de la mà d'un advocat que no s'acaba de trobar. La Barcelona que no surt a les guies turístiques i els seus personatges en són l'escenari i, a la vegada, un protagonista més.
I l'última paraula del dia avui la tindrà una persona que sap que quan l'art i la salut van de bracet, doncs es poden salvar vides. Ella és Marta Oliu, educadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i també és actriu i directora del grup de teatre inclusiu Crisàlida. Parlarem amb ella a tocar de la mitjanit. Vinga, va, som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem a l'última hora d'aquest divendres amb les veus que han marcat de moment el 20 de febrer. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Són una desgràcia per al nostre país,
aquests jutges.
Estem parlant de gent que dona suport als demòcrates radicals, molt patriotes i molt deslleials a la nostra Constitució. El nostre tribunal està afectat, atacat pels poders estrangers. Avui firmaré una llei de 10% de aranzels global, una cosa que ja suplementa el que s'està cobrant, i a més començarem diferents investigacions d'altres tipus per protegir el nostre país de pràctiques injustes d'altres països i d'altres empreses estrangeres.
La seva estratègia de jugar amb aquesta pressió, amb aquesta amenaça, això es veu molt afeblida, però en qualsevol cas no trenca aquesta situació de que a hores d'ara, vaja, exportar als Estats Units sigui una aventura de risc.
No conocía el sistema Rodalies.
No había circulado nunca en un tren de Rodalies.
No había circulado nunca en un tren de Rodalies.
¿Usted no había cogido un tren de Rodalies en su vida?
No, o no lo recuerdo, por lo menos.
A pesar de ser el número 2 del ministerio.
Bueno, bien, pero es que yo soy el número 2 desde hace 2 años, es decir, que España es muy grande y podría...
No, lo que pasa es que Rodalies, le tengo que decir que acumula problemas desde hace mucho
muchísimo,
tiempo.
Muchísimo más que 2 años.
Aquest país hem patit una greu manca de cultura de manteniment i això, doncs, òbviament, passa factura. Hi ha hagut un dèficit important de cultura de manteniment que, per mi, és dels coses més importants que hauríem de ser capaços de revertir.
El meu compromís en avançar cap a la gestió de l'IRPF i de la Hisenda Catalana és total, no? El compromís és total i seguirem impulsant els acords i les iniciatives parlamentàries per fer-lo possible, sé el que hem de fer i sé que ho farem.
La demanda no para de pujar. I per què no para de pujar? Pels tipus d'interès baixos, perfecte, però és que el mercat del lloguer, que pràcticament, la realitat és que és pràcticament inexistent, el que fa és que totes les famílies que necessiten una vivenda i si els acaba el contracte de lloguer i els propietaris no renoven, doncs aquesta gent es llença a la compra.
Principalmente al cese de las guardias de 24 horas tendrán que estar más que prohibidas, es inhumano.
Som multitasking, som metges que arribem a tot sense temps.
És un dia important per a la Sagrada Família perquè s'acaben les 6 torres centrals, una part important del projecte. És un dia per celebrar-ho, sens dubte.
Sí, aquí ja tenim l'església més alta de tot el món. Del món, eh? Però és que els catalans són únics. Si fem pasteses o no fotem res. Mare de Déu Senyor.
No és casual, com un dels millors cors, si no el millor, cor amateur del món, i sempre tindrem aquesta ambició i aquestes ganes de fer més coses amb aquest esperit tan propi nostre, que és un esperit molt valorat pel Gustavo Dudamel, que sempre ens diu que cantem amb un plus, amb una energia especial.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
28.724. 28724. Sèrie 75.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. 11. Ara i sempre, ben jugat.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Avui t'has plantat a l'estudi de Catalunya Ràdio amb aquesta jaqueta de caçador.
De caçador.
On tens l'escopeta, Joan?
És una mica de caçador de perdius.
Si jo agafés el vestidor de Joan Callarissa, féssim intercanvi, vindríem despullats tots dos. Jo no tindria nassos de portar-me cap peça de roba de les que ell té al seu armari i ell suposo que per clàssic i avorrit tu tampoc et podries jo, posar cap dels meus jerseis.
Jo, lamentablement, no em podria posar res del teu armari, però perquè tens tan bon tipo que no em cabria res.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Tu i jo fem la mateixa talla.
No, carinyo.
Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
Un món on tothom està de vacances.
En creure un món.
I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
L'altre barri, amb Blai Mercè.
Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Són les 11:08. En l'estona que tindrem ara per endavant, ens preparem per commemorar el quart aniversari de la guerra d'Ucraïna. El president del país, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que en 10 dies hi haurà una nova ronda de converses indirectes amb Rússia, coincidint justament amb aquest aniversari de l'inici d'aquesta guerra. Zelensky s'ha mostrat pessimista pel que fa a la possibilitat d'avançar en les negociacions sobre territori. De fet, en una entrevista a France Press, ha lamentat que els Estats Units el pressionin per cedir el Donbass a Rússia. En canvi, es mostra optimista sobre les garanties de seguretat militars. En aquest sentit, els ports d'Ucraïna reclamen que qualsevol acord passi per garantir la protecció a la navegació. Ens en parlen els nostres enviats especials a Odessa, Vicent Mifsud i José Antonio Rodríguez.
El president de l'Associació de Ports d'Ucraïna, Dmytro Barinov, diu que amb el suport militar internacional l'armada ucraïnesa ha aconseguit un corredor segur per a la navegació i això ha de continuar vigent Parlament després de cap acord.
Si els nostres amics, els nostres socis, ens ofereixen suport com projectils que ens donen cobertura, com Patriots que cobreixen l'àrea del port, la regió d'Odessa, doncs així podrem treballar.
Barinov diu que el reforç militar occidental i el suport marítim de Romania i Bulgària ha funcionat millor que qualsevol acord amb Moscou i ha disparat les exportacions pels ports ucraïnesos.
Des del setembre del 2023, quan aquest corredor verd, aquest corredor d'Ucraïna es va posar en marxa, hem transportat 174 milions de tones. Això són quantitats molt importants.
L'estiu del 2023 justament es va trencar l'acord que permetia les exportacions ucraïneses pel Mar Negre i que es va signar amb la mediació de l'ONU i Turquia.
Doncs saltem ara d'Odessa cap a Moscou perquè Vladimir Putin vol convertir els soldats que tornin de la guerra d'Ucraïna en la nova elit de Rússia. Per això ha impulsat el programa Temps d'Herois per formar veterans i col·locar-los a l'administració pública. És el cas del Kirill, que ha explicat la seva experiència a Catalunya Ràdio. Moscou, Cristina Solies.
Amb només 31 anys, en Kirill ha passat més d'una dècada fent de soldat. Primer a la guerra del Donbass, després amb els mercenaris de Wagner a l'Àfrica i, finalment, a la invasió d'Ucraïna. Quan va abandonar la primera línia i no sabia què dedicar-se, el seu superior el va convèncer d'entrar al programa Temps d'Herois.
El meu comandant em va dir: allà també hi ha un enemic, també hi ha persones que impedeixen que l'aparell del president treballi i prengui decisions efectives. També és una mena de guerra.
Amb aquest programa, Putin vol garantir-se la lleialtat dels militars, convertits en la nova classe funcionarial. D'aquesta manera, evita que pugui sorgir algun heroi de guerra que guanyi popularitat i li pugui fer ombra.
El nostre govern està molt interessat en el fet que els militars que han demostrat que estimen la seva pàtria, que són patriotes, vagin al servei públic.
En Kirill encara no sap de què acabarà treballant exactament. L'únic que té clar és que vol servir al seu país, ja sigui des dels despatxos o des del camp de batalla.
Si he escollit el camí del servei públic, hauré de tancar la meva etapa a la guerra i no tornar-hi més, però si la pàtria ho ordena, sens dubte anirà a la guerra amb alegria i orgull.
Fins ara, la majoria dels veterans que han entrat en política ocupen llocs de segona fila, però Putin vol que en les eleccions d'aquesta tardor, dels 450 diputats, almenys 100 siguin exsoldats de la guerra d'Ucraïna. D'aquesta manera, pretén assegurar-se una nova base política i social més militaritzada i fidel que acabi per substituir la vella elit dels anys 90.
Doncs són les 11 i 12 minuts i ens acompanyen aquí a l'estudi la Victòria Tissot, que és gestora cultural, activista i fundadora de l'Ambaixada de les Arts d'Ucraïna.
Bona nit.
I també tenim aquí la Júlia Taran, vicepresidenta de l'Associació Russos Lliures d'Espanya. Bona nit.
Hola, bona nit.
Ja hem parlat algunes vegades i, malauradament, la guerra continua. Ens acostem al quart aniversari. Ara d'aquí una mica parlarem de quines accions prepareu. Però no sé si teniu la sensació que la guerra s'està acabant, que està arribant al final o no. Victòria, comencem per tu.
Primero que hablaría en castellano, pero una cosa muy importante a decir a todo el mundo que la guerra dura ya 12 años.
Primer va començar el Donbass.
Sí, sí, empezado en 2014 y entonces los últimos 4 años son terribles porque la gente está realmente en una situación tremenda, bombardeados cada día. Uh-huh. Y por desgracia ahora la situación es muy, muy complicada. Y todos los contactos que tenemos nos informan que hay una situación durísima cada día, sin electricidad, sin posibilidad de encontrar la comida, pero la gente intentan hacer de una manera tremenda la vida diaria normal. Después de bombardeos van a trabajar. Después de trabajo, pasando tiempo en los subterráneos, estudiando, haciendo actividades culturales, intentan ir al teatro, escuchar música, sentirse vivos y no perder esta sensación que vendrá la libertad pronto.
Sí, perquè, com deies, ha estat un hivern molt, molt dur, ho hem vist. A més, és l'acumulació d'anys, però aquest ha estat especialment dur pels bombardejos a les infraestructures energètiques, però és veritat que sempre hi ha aquesta voluntat dels ucraïnesos d'intentar fer una vida, però això que us preguntava, teniu la sensació que estem entrant a l'etapa final de la guerra amb aquesta pressió que està fent Trump, o és molt difícil de dir?
Muy difícil de decir algo ahora, porque lo vemos que discusiones y negociaciones no llegan al fin y hay mucho información desde el parte del señor Trump, y hoy del día no hay buen resultado, por desgracia, porque tiene más aliado situación con la parte rusa que la parte ucraniana.
Júlia, per la teva banda, tu creus que s'està arribant a l'etapa final de la guerra o que això encara pot durar molt temps?
No, que va, no es veu així al final, precisament per això que ha dit Victòria, perquè el senyor Trump no està allà per pressionar a Putin, sinó a l'inrevés, tot a l'inrevés, i ja sabem que el senyor Putin no vol parar aquesta guerra, no la va desencadenar per acabar-la. El Putin necessita la guerra, una guerra contínua, per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra cau el Putin. I ja veiem que aquest home ja està concentrant les tropes a Belarus i per allà, i cada vegada més. Aleshores, si no ajudem a Ucraïna, o sigui, l'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Y también ayudar a la sociedad civil ucraniana de resistir, porque resistencia es tremenda y entre ayuda de ucranianos es increíble. Uh-huh. También es una humanidad y una sensación de dignidad humana impresionante en la comunidad ucraniana.
Pel que fa al resistir en aquesta guerra, tenim per una banda la pressió perquè Zelensky acabés cedint una part de territori, cosa que li semblaria evidentment una traïció a aquells que han estat lluitant. Per l'altra banda, els al·licients que pugui tenir Rússia, Júlia, serien sobretot potser econòmics. Diuen que l'economia russa està patint, tot i que costa molt tenir informació allò fiable quan estem parlant d'un sistema, un règim dictatorial com és el rus. Realment us arriben notícies que estigui patint l'economia russa per culpa de la guerra o no?
Sí, l'economia russa està patint cada vegada més, però el poble rus és molt resistent. Estan acostumats, el poble rus està acostumant a no tenir productes als supermercats. Aleshores no passa res. Si els preus són alts, bueno, pues creixen els preus. Ja sabem que els preus creixen sempre. És una cosa que no canviarà la manera de pensar dels russos. Jo crec que per l'economia aquí, no sé, s'ha d'haver-hi una crisi econòmica brutal perquè la gent surti al carrer per falta de productes, per exemple. Mm-hmm. Tothom té horts i tothom té els seus recursos que pot utilitzar.
La setmana que ve, dimarts, farem un programa especial basat en aquests 4 anys de conflicte, però aquest cap de setmana, Victòria, el diumenge, ja hi ha una manifestació aquí a Barcelona. Què heu preparat?
Nosotros estamos esperando a todo el mundo venir a la manifestación el 22 de febrero a las 5 de la tarde y empezamos la marcha desde Paseo de Gracia 90, es más o menos nivel de la Pedrera, y de ahí vamos a marchar, caminar hasta la Plaza Cataluña, y donde vamos a tener un acto oficial. Y también esperamos que vienen muchos ucranianos y mucha gente de Cataluña, porque es importante apoyar la resistencia de Ucrania. Y pensamos también que Ucrania ahora es el país europeo bastante concentrado con esta lucha que están produciendo cada día de una manera impresionante. Y llamamos a todo el mundo a ayudar, apoyar y llevar este acción de manifestar con ucranianos por la resistencia de Ucrania.
Des de l'associació que tu, Victòria, lideres, a banda d'estar en protestes com aquesta o en actes reivindicatius, també intenteu que la cultura ucraïnesa estigui aquí a l'abast de tothom, dels ucraïnesos, però també dels catalans, i aneu fent accions habitualment. Fa poc que heu estat, per exemple, al Photo Forum Fest. Quines són les accions que feu?
Con la comunidad ucraniana aquí en Barcelona somos muchas asociaciones. Estamos haciendo en conjunto preparación de la manifestación y Semana de Ucrania ahora está en marcha con actos culturales, proyecciones de cine, actos de charlas de mesas redondas, y hemos hecho bastante diferentes cosas. Hoy, por ejemplo, hemos hecho un acto en SEDOP hablando de la situación bastante terrible que pasa en Kherson, de Safari Humano. Hemos visto la película y contra Safari Humano que pasa en Kherson, en otros lugares también en Barcelona. Hemos hablado con bastante público catalán en el SEDOP. Era muy importante también la presencia de gente de Kherson que están aquí. Y siempre estamos muy agradecidos a la gente de Cataluña para toda la ayuda que han aportado a ucranianos. Recibieron aquí refugiados en sus casas, han abierto realmente alma y brazos para apoyar a ucranianos aquí en Cataluña. Y también hoy hemos acabado ya la Photo Forum del Photo Forum Fest en Palau de Congresos, con exposición que hemos organizado de una manera tremenda, porque es la gente valientes, y es el nombre de exposición. La gente que estaban presentes son representantes de los más importantes de los valores europeos de Ucrania, de cultura, de los derechos humanos, por ejemplo, historias de retratos de Oleksandra Matveichuk, que es la fundadora de la asociación más importante y vista ahora en Europa y en todo el planeta por sus actos de derechos humanos. Y ellos recibieron premio Nobel de la Paz en 2022. Era un acto impresionante también para ver cómo están luchando cada día contra los crímenes de guerra.
La Victòria ha vingut aquí a l'estudi amb una bandera ucraïnesa, i la Júlia porta una samarreta amb Navalny al pit. És un opositor rus que va morir ara fa 2 anys a la presó, i que tothom sospitava, molta gent, que havia mort perquè l'havien matat. Els que en teoria l'haurien d'haver protegit a dintre d'una presó el van acabar matant, i fa pocs dies hem tingut aquesta notícia de com l'haurien matat. 5 països europeus van corroborar aquestes anàlisis. Hauria estat amb una substància que es troba en una granota de l'Equador, o sigui, un sistema molt complicat per desfer-se de Navalny. Què vas pensar quan vas sentir aquesta notícia?
Bueno, ja sabíem, tothom sabia que va ser el Putin el que va assassinar el Navalny, perquè no era normal que una persona jove i sana morés d'aquesta manera. I, clar, i la manera d'aquest assassinat, l'enverinament, estava claríssim, perquè és el modus operandi del Putin i de tot el seu règim. És un modus operandi brillant, vil, fastigós, com el propi règim. O sigui, no és allò, quan pensem nosaltres d'una dictadura o d'un dictador i com castiga els seus enemics, ens imaginem una execució, un fusillament, una cosa com aquesta, però no, aquí no. Aquí ho fan tot d'amagatotis, i a més sempre dient no hem sigut nosaltres, nosaltres allà no hi érem, tam nas niet, nas tam niet. O sigui, és el seu modus operandi de tota la vida. Però, clar, què passa? Ara que el Putin tanta por tenia d'un Navalny viu, que ara, quan tenim un Navalny mort, continua tenint la mateixa por. Perquè cada any, a l'aniversari del seu assassinat, dues setmanes abans, un mes abans, comencen les alertes, les amenaces, que no podeu anar al cementeri, que hi haurà conseqüències, que hi haurà acomiadaments, però què passa? La gent no té por. O sigui, és l'únic acte, això i el sabotatge dels elements ferroviaris, que és una guerrilla que fan els russos ara contra la guerra, i les cues per posar flors a la tomba de Navalny, són dos, diguem, dos actes més opositors, més de resistència, que podem observar ara a Rússia.
Doncs us agraïm a totes dues que hagueu vingut avui aquí, que acabi d'anar bé tots els actes que teniu previstos i que tant de bo el pròxim cop que parlem sigui sense guerra, tot i que s'està allargant molt. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida.
Catalunya nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Sense fronteres.
Tornem a activar el GPS del català.
A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
La llengua diu qui som, aquí i al món.
Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Tres minuts i arribarem a 11:45 de la nit.
Sorrow found me when I was young. Sorrow waited, sorrow won. Sorrow they put me on the pill. It's in my honey, it's in my milk. It's only my half a heart alone. On the water, cover me in rag.
És divendres i ja ho sabeu que els divendres a aquesta hora de la nit ens agrada conversar amb algú del món de la cultura, de les coses que tenen en marxa, i també doncs sempre al nostre convidat li demanem quina és la notícia de la setmana que li ha cridat més l'atenció i per què, i també els demanem que ens facin una proposta cultural pels pròxims dies. Avui qui ens acompanya és l'escriptor Carlos Tanón, que acaba de publicar Objetos Perdidos, que publica Narrativa Salamandra. Carlos, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Molt content.
Avui tens la presentació del llibre que va sortir ahir dijous. Tens uns primers retorns o encara estàs una mica a l'expectativa de rebre el que serà, bueno, al final, quan els lectors tinguin el llibre i tinguis aquest retorn de veritat, no?
Sí, he començat a tenir ja els retorns i, bueno, molt positius, no? O sigui que feia 4 anys ja que havia tret ficció. I, bueno, hi havia ganes i no, sembla que no hi ha molta gent decebuda al moment. I no, la veritat és que molt content perquè, bueno, mai saps, no?, quan fas un llibre. També és un llibre molt, molt concret, no? O sigui, que tampoc és un llibre senzill a priori, no? I aleshores, bueno, molt content de la recepció del moment.
No és un llibre senzill, t'has tret d'aquests 4 anys, n'has tret una novel·la. Diria que hi ha alguns punts reconeixibles de l'escriptura de Zanon i de l'univers de teu, però que és molt existencialista. I d'aquí tenim un protagonista, m'agrada, és que lliga molt amb el títol, no? Amb objectes perduts. Àlex Gual està en recerca permanent de si mateix.
Sí, de fet, bueno, el que volia fer era una mica un personatge que s'està deixant anar una mica amb un món al qual és més senzill del que sembla, no? Sembla que estem molt connectats, però que és molt fàcil desaparèixer o que la gent ja consideri que t'has esborrat, no? I aleshores sí que feia el fer èmfasi amb això, però sí que apel·laves a un tipus de novel·la assistencialista, no? Que planteges els sentits o una certa indolència, no?, a l'hora de viure i per això. I una mica la idea també de que tots som objectes perduts fins que algú es troba, no? I es diu, mira, aquest és meu, no? I aquest me'l quedo o provo a veure si em va bé aquest. Doncs jo crec que tothom té una mena de sentiment de ser un objecte perdut.
Com desapareix algú avui en aquesta societat, com deies, hiperconnectada?
Pues molt senzill, és a dir, tu o jo deixem de... Bueno, a part de la feina, no?, que sí que et trucaria, però deixes de contestar whatsapps i ningú et truca de per què has deixat de contestar whatsapps. Sinó que quan et troben pel carrer no et pregunten si estàs bé, sinó per què t'has anat de WhatsApp. És a dir, no et pregunten què t'ha passat, no, sinó per què t'has anat, per què ho has deixat, no? D'una banda, això. I després jo crec que la precarietat a tots els nivells fa que estiguem molt a prop de quedar-nos fora del joc. És a dir, un mal divorci, perds la feina, no pots pagar el lloguer o la hipoteca, una malaltia, una baralla familiar, fa que no tinguis una xarxa tan potent com hauríem de tenir, no?, com a comunitat, sinó que et quedes fora. És a dir, i quan et quedes fora és molt difícil tornar. Per vergonya, per impossibilitat, perquè realment la vida és molt dura per la gent que no té tots els elements a favor.
Clar, ara has descrit una cosa i me n'he anat al que fem nosaltres en programes com aquest, no?, que a vegades parlem, per exemple, i no és el cas de la novel·la, de persones sense llar, i dius, no, és que no... quan parles amb gent que treballa amb persones sense llar, diuen, és que no estem tan lluny d'això, estem a un parell de males circumstàncies, males decisions fins i tot, pot ser, que t'equivoquis amb un parell de coses i que et trobis que la xarxa s'ha acabat, no? No és el cas de la novel·la, però sí que recorda això en el sentit que aquesta precarietat s'acaba expressant també amb una precarietat emocional, no?, que ens fa l'efecte que és una mica el que li passa a l'Àlex, entre altres coses.
Sí, també, o sigui, perquè considero que ens hem convertit en objectes de consum, també. És a dir, també estem dintre del supermercat i ens trien i triem. És a dir, el mòbil no deixa de ser això, no? O sigui, oferta i demanda. Aleshores, aquesta precarietat és que si una relació, per exemple, no et funciona de seguida, o t'avorreixes, la canvies. No intentes arreglar-la, per exemple. I aquesta precarietat d'estar sempre a dos o a tres passes de que la cosa no funcioni, jo crec que no s'afecta. Totes aquestes coses comencen per la precarietat a la feina i acaba encomanant-se i acaba fent la precarietat a la vivenda i la precarietat emocional, evidentment. És a dir, són persones intercanviables amb una relació, o ens han fet creure que som intercanviables i que és igual que aquesta persona estigui amb tu, o perquè tens tantes altres coses per triar. I jo crec que la novel·la va una mica en aquest sentit, no?, de ens hem convertit en objectes al supermercat.
Hi ha una figura que utilitzes per descriure, a més ho fas des del primer capítol, l'Àlex Wall, que és el protagonista, que com que ho fas a la primera frase de la novel·la, potser ho podem explicar,
sí, sí, sí.
El Niño Gordo, és una manera d'explicar al protagonista que a mi m'ha robat el cor. O sigui, és una figura que ho explica tot. Però tu mateix, per què has tirat d'aquest Niño Gordo? Ara no recordo la frase, no? Niño Gordo en el Hotel Excalibur, no? O, és a dir, és un alter ego del protagonista, que és una persona que en fi, és ell mateix que va dins seu, no?
Sí, jo he posat, o sigui, jo de fet va ser un niño gordo i aleshores tu tens uns complexes i una manera de relacionar-te amb el teu entorn molt determinat, intentes superar aquestes coses, però vulguis o no, després, encara que el teu físic canvi o per exemple, jo que sé, pues que la vida et vagi bé, és igual, tu per dins segueixes sent la persona acomplexada en aquest sentit o en qualsevol altre. Si t'ha fet bullying, encara que després ho superis, encara que tal, sempre estàs a un pas de recordar què se sent quan et fan bullying. No? Jo crec que mai deixem de ser allò que ens ha fet mal quan ets un nen. I, per exemple, amb els complexos passa que sempre estàs... No acabes de creure't el grau d'acceptació del tot. Sempre penses, bueno, ja...
Però estan veient aquella clar, nena o aquell nen que a mi...
Sempre estàs a punt de que algú a la festa et digui t'has colat i diu, és veritat. I aleshores ens servia una mica com a alter ego del personatge, no? El nen que som tots nosaltres i que per moltes coses que passi després a la vida... segueixes sent aquest nen o aquesta nena.
M'agrada molt com jugues en els moments de debilitat de l'Àlex, no? Com apareix Niño Gordo, recordar-li determinades coses, no? Com el condiciona. Aquesta Barcelona, tot això passa en una Barcelona, a més toques temes... L'Àlex Wally és una persona que es dedica a buscar persones... Uh-huh. I utilitza, si no m'equivoco, a mi m'ha semblat que utilitzes històries de la crònica negra real de Barcelona.
Sí, en concret hi ha... Bueno, fa ja uns anys va sortir una notícia d'un jugador de rugbi que per accident es va matar en una sala de festes a Barcelona i que el van trobar perquè els seus amics els dies després trucaven al mòbil i se sentia el mòbil, la gent de la sala de festes, perquè es va caure en una sala que no hi havia ningú. I un mes després va desaparèixer un altre jugador de rugbi, que de fet aquest xaval encara no l'hem trobat. Va gravar un vídeo dient que la perseguien, era un jugador de rugbi de la Lliga, però també havia sortit com una mena de... d'eufòria, saps? A la televisió, i era una mica famós. I va venir a Barcelona i va desaparèixer. O sigui, Barcelona va ser l'últim lloc on es va veure. I aleshores, bueno, primer em va sobtar el tema dels jugadors de rugbi, no? Que semblava que fossin aquí com una mena de maledicció.
Bueno, va cridar molt l'atenció dues notícies tan seguides, sí.
I després, el que comentaves, hi ha un personatge que vol desaparèixer i després hi ha les persones que han desaparegut que volen que les trobin, no? Que en certa manera... aleshores, les dues històries s'havien de trobar en algun moment a la novel·la, no? És a dir, algú que vol que el trobi, un desaparegut sempre... No, és una història que mai has tancat del tot, o la família, i l'altre que voluntàriament vol sortir d'escena, no?
I tot això ho dèiem que en aquesta Barcelona que és protagonista, no és només un espai, és una ambientació, és una Barcelona que és la cara B d'aquesta Barcelona més turística, no? D'aquest enllumenat, d'aquesta ciutat que és fantàstica i de catàleg, és la cara B, és com l'altra Barcelona, i que no sé si la coneixes molt bé, però en tot cas em fas un retrat molt, molt versemblant. És una Barcelona de personatges.
Sí.
Defineix-la tu.
Sí, bé, doncs és la meva ciutat, i és la ciutat dels meus pares, i és la ciutat que gairebé he viscut tota la meva vida. Aleshores, tens sentiments d'una estimació, de nostàlgia, i també de vegades de mala llet, no? Tot. És una ciutat com qualsevol ciutat que tingui unes certes característiques, una ciutat bastant peculiar, és una... una societat amb por, som una societat que hem perdut totes les guerres, que tenim una sensació d'ai-ai-ai, no?, moltes vegades, i després que hi ha dues cultures, dues llengües, que tu has crescut en un entorn molt determinat, i aleshores aquesta és la meva ciutat, i jo sé com... O sigui, jo no sé molt de la ciutat, o no és que sigui un historiador, però sí que sé com funciona la gent d'aquí, no? O sigui, com funcionem, com ens relacionem. I jo crec que això és essencial per explicar una novel·la, no? No és qüestió de saber els carrers o la història, sinó saber la gent que en aquell moment hi és a la ciutat, com es relaciona, quines són encara que no vulguem, les ciutats tenen la seva personalitat i les persones, els que ja no hi són i els que som ara, tenen una vivència comuna, una manera d'explicar-se, no? I aleshores, bueno, en les novel·les intentem agafar alguna cosa d'aquestes i que soni versemblant, no? Que és l'ideal de la ficció.
Exacte, exacte. 4 anys escrivint aquesta novel·la, per què l'has volgut escriure? És a dir, d'on et neix aquest interès pel fet del perdre's, però ja no en un nivell físic, sinó en el sentit més emocional o existencial al final, no? Tornem al principi una mica de la novel·la.
Bé, doncs, bueno, va venir d'una sèrie de qüestions personals que tampoc que són bastant normals a la gent, no? O sigui, tant a nivell d'un divorci, la mort del meu pare, un munt de coses, i en un moment determinat, una malaltia, i en un moment determinat vaig tenir la sensació de com si la meva vida fos un llibre que s'ha trencat en dues parts i la primera part s'ha perdut, i aleshores els protagonistes de la primera part no surten a la segona. Sí que hi ha un personatge que es diu igual però que no es reconeix. Aleshores era una mena de, no de nou començament, sinó que s'havia trencat tot i havia de començar, no? I també la idea de, i si no vull? O sigui, la sensació de que estaves cansat, o sigui, cansat de decidir coses, cansat de veure què fas, i aleshores aquesta mena de deixar-te anar una mica, de dir, bueno, no vull jugar amb això, no? També amb molts dels llibres, moltes vegades, no vull competir tota l'estona, no vull cada vegada haver de demostrar, o sigui, no? O sigui, el niño gordo et deia, ens quedem a casa, veiem una sèrie de Netflix i ens ho passem. Però una mica sí, una mica de tenim el dret de dir, mira, me'n vaig a la partida. I en aquest sentit, aquesta idea em va... Bueno, vas pensar que seria interessant introduir-ho en una ficció, que és la manera que tenim és que les coses que ens passen, si les escrivim i les fiquem en una ficció, sembla que tinguin més sentit, no? Sembla que les coses que no podem entendre mentre les estem pensant, quan les escrivim, ens ordenem d'una manera, no? I jo sempre intento, pues, ordenar-me. I fer alguna cosa amb això.
Escriure és ordenar el caos, no?
Total.
Amb la solitud total i absoluta.
Exacte, exacte. És això, bueno, que...
Celebrem que l'hagis endreçat,
bueno,
i que n'hagi sortit lliure, com a mínim, i que no hagis abandonat. Carlos, ens has de dir quina notícia de la setmana t'ha cridat l'atenció especialment.
Bé, hi ha una notícia que després han passat tantes coses, el príncep anglès aquest, yeah, i tot això, però jo havia triat una perquè... Considero interessant en el sentit d'aquesta iniciativa que va portar el PP i Vox al Parlament espanyol sobre el tema de la burca i tot això, com una mena d'aquesta idea de que ens estan robant els temes, és a dir, que ens estan polaritzant tant que estem deixant la gent d'esquerra, la gent progressista, ens estem deixant de que hi ha temes que també tenim la nostra opinió, i l'opinió no és blanc o negre, però en el moment que ens roben la iniciativa, ens quedem una mica sense territori, no? I jo crec que hauríem de tenir en compte, perquè després no entenem perquè la gent vota a vegades el que vota, no? Pues vota perquè negues els problemes, i quan vols ficar-te ja hi ha algú que ha limitat blanc i negre, no? I per això vas triar aquesta notícia, però bueno, com va tan ràpid tot...
No, sí, però és d'aquesta mateixa setmana, i és un debat que efectivament en el Congrés dels Diputats a iniciativa de Vox ja no va prosperar, però és qui al final el va fer entrar.
Exacte.
A la Cambra dels Diputats, no? Després veurem, el debat segur que continua, veurem com avança. Volies dir?
No, que estava d'acord.
d'acord. Escolta, i on ens proposes anar, aviam?
Mira, hi ha una expo que m'agrada molt i que ja fa mesos, que és a Animals Invisibles. És una expo que es fa al Parc de la Ciutadella, al Museu d'Arts Naturals, i és molt interessant perquè parla a partir d'un llibre del Gaby Martínez d'espècies que s'han extingit, espècies que mai han existit i espècies que són tan petites que no les veiem, i també aquestes espècies que volem retornar. I aleshores és una exposició molt dinàmica, molt divertida, i molt interessant, de la quantitat de coses d'esses que mai han existit i que ens han acompanyat, i després també aquestes espècies tan petites que són tan importants per la biodiversitat i que realment no les veiem, no? I jo crec que em sembla que encara li queden mesos per poder gaudir a la ciutat, però jo crec que per aquesta cap de setmana és un bon plat.
Ah, doncs mira, efectivament ho veig al Museu de les Ciències Naturals de Barcelona fins al gener de l'any 2027, per tant, sí, encara queda temps. Escolta, gràcies per venir al Catalunya Nit a parlar d'objectes perduts, objetos perdidos, de Carlos Zanón, que publica Narrativa Salamandra. Deixa'm dir una frase que tenia apuntada per aquí, que no he trobat el moment de treure-la. Nadie puede hacer nada que no sea seguir equivocándose. Una frase que celebro i que em sembla boníssima. Gràcies, Carlos.
Moltíssimes gràcies a tu, Agnès. Ha estat un plaer.
Igualment, bona nit.
Bona nit.
A punt d'arribar a 3:15 és quan ens agrada anar cap a la rotativa d'Imprinsa. Avui amb el responsable d'impressió, que és l'Edu de la Muñoza. Bona nit, Edu.
Hola, bona nit. Què
tal? Ja tenim les portades aquí o què?
Tenim les portades, sí,
va,
senyor.
Va, per quina comencem? Doncs per l'ara, som-hi.
Per l'ara mateix. Mira, doncs parla del cop judicial als arancels de Donald Trump. El Tribunal Suprem considera un abús de poder la manera com el magnat ha posat en marxa la seva guerra comercial. Llavors també en portada tenim una foto de la Sagrada Família que posa que toca sostre amb la col·locació de la Torre de Jesús. Ja han col·locat aquesta torre després de tant de temps,
sí.
Ja l'han posada. Llavors d'aquí també te parla de l'Illa, que Illa fa el gest per aplanar el camí d'esquerra cap als pressupostos. Parla també del rècord de compraventes d'habitatges. I, bueno, en principi és a l'ara toca aquests temes.
Molt bé, i llavors, i el periòdico?
El periòdico ens fa, com a tema propi, ens fa una radiografia de los programas de las cuatro candidaturas a la presidencia del Barça.
Mm-hmm.
Parla de tots els candidats a la presidència aquesta que estan fent les seves coses. Estan penjant pancartes allà del Messi, estan involucrant aquí a gent que no els hi toca, però bueno. Llavors també parla de l'Illa, que també reafirma su compromiso con la recaudación del IRPF. I també surt la foto de la Sagrada Família i també parla de lo mateix, que col·loquen la torre aquesta de Jesús i que s'eleva a 172,5 metres d'altura.
Doncs Edu, ens ho has explicat molt bé, que acabi d'anar bé la nit. Una abraçada.
Perfecte, molt bé, moltes gràcies.
Bona nit. Tenim més portades, Marc Güell.
Mira, i només podem afegir al punt avui que destaquen en portada les vagues urgents. Expliquen que els metges reclamen oxigen per a una sanitat pública que està al límit. També dediquen un reportatge al mig segle de català a l'Escola de la Catalunya del Nord i a l'Esportiu. Entrevisten a Joan Laporta, precandidat a la presidència del Barça, i destaquen aquestes paraules. Persones sense experiència poden malmetre el que s'ha fet.
Molt bé, doncs anem entrant en aquesta campanya del Barça, veig. Bona nit.
Adéu.
Minuts i se'ns acaba el divendres, se'ns acaba la setmana i, Agnès, això ho hem d'acabar bé.
Sí, mira, ho acabarem sempre amb una tercera persona, no serem ni tu ni jo, Manel, sí. Sinó que en aquest cas serà una persona que defensa i que sap molt bé que quan l'art i la salut van de bracet poden trencar barreres, que l'art salva persones, que quan la fragilitat i l'exclusió social es posen damunt l'escenari i es fan visibles, se sacsegen consciències. La nostra oient misteriosa d'avui és la Marta Oliu. Ella és educadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, actriu i directora del grup de teatre inclusiu Crisàlida. Bona nit, Marta.
Molt bona nit.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta de ser aquí.
Escolta, m'has après alguna cosa escoltant el programa?
Doncs sí. Mira, en el conflicte d'Ucraïna, doncs m'ha cridat molt l'atenció a la necessitat que tenen les persones de, malgrat els bombardejos, el que tenen és ganes de viure, de seguir amb la vida diària, d'anar al teatre.
Ho ha dit.
I m'he quedat una mica amb aquesta copla.
Sí, sí, ha estat impressionant aquest testimoni. Parlant de teatre, quan parlem de teatre inclusiu, de què estem parlant?
Mira, doncs, precisament parlem de... Ostres, no posem tanta diferència entre unes persones i les altres, entre les que tenen etiquetes i les que no. I sobretot parlem del dret cultural que tenim totes i tots a ser allà, a presentar-nos, a expressar-nos, a ser vistes i a poder gaudir de la cultura, no?
Tothom pot fer teatre?
Sí. Jo crec que sí. N'estic fermament convençuda de que totes i tots tenim unes capacitats increïbles, tenim, som úniques i tenim una gràcia pròpia. Sempre que vulguem fer teatre. Perquè això és com la gimnàstica rítmica quan ens obligaven de petites.
Si no et venia de gust, no anava gens bé allò.
Era fatal.
És un bon exemple, és un bon exemple.
Sí, estem a les portes del Festival Sacseig. Queda poquet. Què és?
Exactament. Mira, doncs el Festival Sacseig és un festival que està impulsat per l'Obra Social, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i també Utopia Barcelona. I el que vol és promoure l'art i per la transformació social en persones en risc d'exclusió social, ja sigui per trastorn de salut mental, ja sigui per situació de sensellarisme, sigui per diferents situacions, i el que vol és unir a tots aquests col·lectius amb la cultura, amb la comunitat, amb que fem moltes més xarxes, moltes més vies i creem diàleg entre nosaltres, no? I per això també ens volem unir-nos també amb entitats culturals, amb col·laboracions vàries, perquè el que puguem fer és crear conjuntament i s'acabi ja una mica també aquest punt entre lo normatiu i lo no normatiu, no?
Quin tipus d'obres s'hi podran veure, què hi haurà i per a qui està pensat que hi vagi?
Doncs mira, es podran veure tipus d'obres sobretot de creació artística. Aquest any el Festival Sacseig el que ha volgut és impulsar residències artístiques amb el suport de la Fundació La Caixa, que el que volen és promocionar que aquestes persones tinguin el dret de realment estar en la cocreació, de pensar aquestes obres, d'escriure-les, de crear-les, de portar-les a l'escenari, i no només de parlar de vulnerabilitat, sinó de parlar de la vida, de parlar de les reflexions, algunes amb humor, algunes sense, de tot tipus, no? Llavors, i el públic pel que està pensat, doncs és per tothom. M'agradaria que acabés l'entrevista i que hi hagués un overbooking a través de sacseig.org.
Bona, doncs està bé també fer la referència. És clar, això és important, això que deies de poder participar, bé, estem parlant de persones en situació d'exclusió social o en risc i per tant, no sé en quines situacions es troben aquestes persones que són diverses, però podem parlar perfectament de persones sense llar?
Hi poden haver persones sense llar, hi poden haver persones que han sortit d'algun ingrés hospitalari psiquiàtric, hi poden haver de persones que es troben en centres residencials, que surten a fer aquestes activitats, hi poden haver persones de tot tipus. Sí.
Doncs aquesta part d'implicar-se en el projecte, no?, és especialment important venir no havent viscut alguna d'aquestes circumstàncies.
Clar.
No? És formar part d'una cosa.
Clar, és a dir, és una enorme sensació de pertanyença a alguna cosa. Normalment aquest tipus d'activitats, aquestes persones les gaudeixen des d'un lloc en què diuen, ostres, primer, puc ser-hi, nosaltres creem un grup i hi ha un sentit. Dona un sentit, no? Dona un sentit, pertany a un grup de teatre, pertany en una companyia, pertany en anar a crear un barco conjuntament en el que anem a defensar una obra de teatre a mort. I, com diu sempre, hi ha un alumne que tenim allà a teatre, que és molt guai, que sempre diu, a mi m'encanta fer teatre, però el que més m'agrada després són els aplaudiments. Clar, i per mi això em sembla com molt significatiu, no? Perquè realment l'aïllament social d'alguna manera priva de tot això, i aquest accés realment a la cultura, a estar dins de la cultura, és una forma de donar sentit a la nostra vida, i que nosaltres i les persones més normatives l'estem buscant constantment, no? Perquè llavors el que pretén és això, també aquesta accessibilitat i formar part d'aquest carro de pujar-se a la societat.
I com us hi aproximeu? És a dir, com els aneu a buscar i diem, mira, creiem que podeu participar en això o allò, com els capteu i com reaccionen al principi? I si veuen capaços o els heu de convèncer molt?
Bé, són aquestes persones que participen, són ateses des de diferents serveis, i sempre hi acostumen a participar, la veritat és que amb moltíssim carinyo, amb moltíssim agraïment, però moltíssima també dignitat, perquè al final aquestes residències artístiques, en aquest cas, fa temps que s'estan preparant, portem mesos de treball amb diferents artistes amb els que treballem, que aquí hi ha com persones, com hi ha entitats molt xules amb les que es fa tot aquest treball, no? Participem amb Eòlia, amb Bulnus, Arts Vives, amb la Sala Beckett, que també col·labora, amb Dau al Sec. És a dir, clar, intentem una mica que ens sumem amb diversos. Llavors, clar, també és que ens estem ajuntant amb professionals molt, molt, molt guais en aquest cas, no? Que el que volen és promocionar i que aquestes persones puguin treure el millor d'elles mateixes.
Clar, ara m'he quedat pensant amb aquesta frase d'un d'ells, no?, que deia: a mi el que més m'agrada fer teatre, però el que més m'agrada és l'aplaudiment. Clar, perquè és una... De cop és ser visible, no? És de cop que et mirin i que et vegin més que mirar-te, no? I això també és important, perquè hi ha col·lectius que passen absolutament desapercebuts pel conjunt de la societat.
Clar, totalment. Llavors, a mi em sembla molt significatiu, perquè ho diu ell, però és que hi ha molts més testimonis, no?, en aquestes... És a dir, aquí, per exemple, hi ha 6 obres de teatre i a cada una d'elles hi ha diferents col·lectius, des de diversitat funcional a persones amb diagnòstic de trastorn mental sever, amb persones amb sensellarisme, el que estàvem explicant, que clar, que de cop es pugen en un escenari amb uns focus allà on esperem que hi hagi molta gent veient-los, i que al final van expressar una obra que han estat creada per ells mateixos, i això no és menor en aquest cas, perquè aquí també estem intentant potenciar l'expressió d'aquestes persones i al final també ser validades des d'aquí, perquè qualsevol de nosaltres ho estem com desitjant, no?
I d'on ve el nom sacseig?
De sacsejar consciències, de dir una mica també a la societat que anem a remoure'ns, que anem a pujar-nos al carro entre tots de lluitar perquè això sigui possible, no? Mira, jo ara aprofito també aquí, jo em vaig posar molt contenta l'altre dia amb que li donessin un Gaudí a la Clàudia Sadó de Escenaris Especials amb De Sucre, no? Perquè és un curtmetratge que el que vol és això, és visibilitzar doncs, la diversitat funcional. És a dir, anem cap a aquest camí, jo crec, i el que volem és això, és sacsejar, posar-nos tots al carro i també interpel·lar-nos com a societat de per què no som tots més inclusius en la cultura, realment.
Thinking what the hell is that? In the movie of your life, you're the first to die, and the critics called it trash. They tell you that you feel too much euphoria, right down to the crush. It all breaks down, it always does. It all works out, it always does. And the shit they say in the songs you love, the greatest hits and the deepest cuts.
Doncs se'ns va acabant el dia. Dilluns hi tornarem, al Catalunya Nit, amb aquest programa que és una obra coral que fem entre dos Marcs que ens arriben d'Osona, el Marc Güell i el Marc Presseguer. L'Elis Puny a la producció. Luis Ángel Alonso controlant el so. I la Lídia Urriols buscant, per exemple, oients misteriosos sota les pedres. I la feinada de tota la redacció dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Dilluns a les 10 de la nit haurem treballat hores i hores per explicar-vos el que estigui passant i quan arribi aquest punt, al fil de la mitjanit, cedirem, Agnès, l'última paraula.
Doncs ens queda un minut i mig d'aquest 20 de febrer i avui l'última paraula no la tindrem ni el Manel ni jo, avui l'última paraula la tindrà la Marta Oliu. Ella és educadora del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, és actriu i és directora del grup de teatre inclusiu Crisàlida. I tenen a tocar entre el 26 i el 28 de febrer al Festival Sacseig. Ella mateixa ens ha explicat com funciona, com s'organitzen i què hi podrem veure. I qui hi vulgui anar, sacseig.org. Allà tota la informació d'aquest Festival Fantàstic de Teatre. Gràcies per acompanyar-nos, Marta. Aquest micròfon és teu perquè acomiadis el dia.
Bé, doncs moltíssimes gràcies i el que diria és molt bona nit a tothom i que tant de bo l'art i la cultura puguin fer-nos sentir vius a tothom.